El magazín de Tots Colors avui ens acompanya el Joan Vinyets. Ell és fill de Tona i es considera osonenc de tota la vida, tot i que la seva etapa professional doncs, ha estat per molts llocs i ara està radicat a Barcelona. Benvingut, Joan.
Gràcies.
Bueno, primer hem d'explicar per què avui ens acompanyes. No? Has presentat un llibre que es diu Un món en clau F. Aquesta F podem pressuposar que va relacionat amb feminisme o amb feminització, no sé com li dius això, perquè marques unes diferències, no? De feminisme, feminització...
Sí, és una F, jo primer diria de futur, no? Perquè el llibre està escrit en clau del futur, també d'un futur més feliç, per tant, felicitat i feminització. Uh-huh. I jo parlo de feminització en el sentit de dir que feminització voldria dir, doncs, intentar aplicar aquelles maneres de fer que s'han associat tradicionalment a les dones, però que no són exclusivament de les dones, poder-les aplicar a la nostra societat per canviar, no? Perquè són maneres de fer que al final valoren molt més l'empatia, la cura, la col·laboració, i en aquest sentit parlo de feminització, com aquest procés d'agafar aquestes maneres de fer i aplicar-les a diferents àmbits. Uh-huh. Al món de l'educació, de l'organització, de les empreses, de la comunitat, etc.
Expliquem primer de tot, no? Com arribes aquí, perquè el Joan Vinyets és doctor en comunicació social a la Pompeu Fabra, ets llicenciat en antropologia, també el disseny és cosa teva, has estat a la Domus a Milà, a Itàlia, estàs treballant amb una experiència del pacient a l'Hospital Sant Joan de Déu i també col·laborant amb el Xavier Gómez Batiste, no? Un metge ben conegut aquí a casa nostra. Tot això, tot aquest bagatge, com és que t'ha condicionat a escriure aquest llibre?
Bé, perquè al final d'aquestes experiències i d'altres anteriors, no? El fet d'haver pogut treballar en projectes aplicant la mirada a l'antropòleg i diguem, i les idees i la creativitat del dissenyador, et permet treballar moltes realitats en molts contextos, en diferents països, i et dones compte de que moltes vegades les millors idees, els millors projectes acaben sorgint de grups, de persones que, independentment de les seves formacions i de si són homes o dones, tenen unes components que fomenten molt més la creativitat, les idees, no? Que, per exemple, primer solen ser grups on hi ha una gran capacitat d'empatia, d'empatitzar, de posar-se al lloc de l'altre, d'entendre, i a partir d'aquí, d'aquest entendre, doncs intentar treure el millor de cadascú. No? També veus que són generalment grups un element de col·laboració, d'implicar tothom, són importants. No? I fruit, diguem, d'anar observant, potser aquí més amb la vessant com a antropòleg, no? Observar que hi ha uns determinats comportaments que faciliten maneres de treballar, és quan vaig començar a identificar aquests aspectes que et dones compte que tradicionalment s'associen a les dones. No? I per tant, diríem que és en aquesta observació fruit de la pràctica professional que arriba un dia que em plantejo i per què no escric un llibre sobre això? I per què no escric un assaig que ens permeti reflexionar sobre aquesta manera de ser diferent, aquest modus operandi que jo li dic, i que ens podria ajudar doncs, a ser més innovadors, a ser més creatius i a tenir molt més cura de tots i també del planeta, òbviament, perquè això també aplicaria. Diguem que és fruit de l'observació que neix aquesta necessitat d'escriure i de reflexionar i de portar elements perquè la gent que llegeixi el llibre pugui reflexionar també sobre aquesta importància d'aquests elements.
Però per una banda dius que s'ha d'anar cap a aquesta feminització del món, però també en un lloc ens dius que els homes i les dones no són diferents.
Exacte. De fet, això es basa en el llibre, si ho exposo, de quantitat d'estudis científics des de diferents àmbits de la medicina, de la biologia, de la genètica, que demostren que homes i dones, o sigui, de fet, només un 3% ens diferencia i que, per tant, és molt més allò que ens fa similars que diferents, no? I en aquest sentit intento explicar i deixar clar que, de fet, la idea de que som tan diferents homes i dones és procés d'una enculturació. Hem estat educats en uns determinats rols, però aquests rols s'han construït culturalment. No tenen a veure amb la genètica, no? I inclús aquests discursos que a vegades han sortit de si el cervell de les dones o els homes, no? Al final és un discurs que està fonamentat en una dimensió política. Des de la genètica no s'explica, no té cap sentit ni raó de ser, no? Per tant, el que jo defenso és dir, escolti, abans d'aquests rols tan marcats d'home i dona, que associa amb el fet de ser home i dona i que no té res a veure, abans d'això hi havia moltes societats on aquests rols no existien d'aquesta manera tan oposada, i per tant, nosaltres com a humanitat, les persones, independentment del fet de ser home o dona, tenim, tots podem tenir cura de la gent, tots podem estimar, tots podem tenir emocions, tots podem tenir empatia. Es tracta primer de tot que ho reconeixem i segona que ho posem en pràctica. I aquesta és com la idea fonamental, l'eix, no? Però, diguem, sobre el qual gira el llibre.
Però això és un món impossible? Ha existit abans una part de món o unes èpoques que la feminització tingués protagonisme?
Sí, ha existit en determinades comunitats i per exemple, ho menciono en el llibre, no? De que un punt d'inflexió d'aquest llibre és en el moment en què estava, per feina, estava a Canadà visitant a Vancouver el Museu d'Antropologia, i allà hi havia una exposició sobre les comunitats indígenes, i hi ha una carta del cap d'aquesta comunitat indígena en el moment en què els nord-americans els hi volen mal comprar les terres, i ell amb una carta, amb un al·legat que li fan al president dels Estats Units, al segle XIX era, doncs diu, escolti, és que no, o sigui, la terra no ens pertany, és al revés, nosaltres pertanyem a la terra, nosaltres formem part d'una sèrie de vincles i tot està vinculat, tot és una sola cosa, la terra, nosaltres. Per tant, allà en aquell moment et dones compte que és una societat on hi ha uns valors de cura, d'atenció, de col·laboració, que són importants, no? El que passa és que això després arriba, diguem, i el màxim exponent és amb la societat industrial, on hi ha la voluntat de separar i dividir l'esfera, diguem, productiva de l'esfera, diguem, privada i domèstica, no? I de relegar a les dones en l'àmbit domèstic i, en canvi, els homes en l'àmbit social i productiu. Però, en aquest sentit, també llavors et dones compte que, depenent dels moments històrics, a vegades això canvia. I jo poso l'exemple en el moment en què hi ha la Segona Guerra Mundial als Estats Units, sí. De cop i volta aquest discurs canvia. És a dir, de cop i volta es necessita la força laboral a les mans, la força de treball de les dones, i en aquell moment es fan les grans crides de dones, vingueu a treballar a les fàbriques, no? Per tant, et dones compte que és un discurs molt, molt interessat. Però sí que ha existit en altres èpoques i en altres comunitats aquesta manera de ser que no veu aquesta divisió tan oposada entre masculí i femení, no? I fins i tot avui en dia hi ha alguns moviments a determinades societats i a cimeres que s'han celebrat a Amèrica Llatina o Àfrica, que estan intentant recuperar aquests sistemes de valors que venen d'unes tradicions i d'unes comunitats més tradicionals i que defensen aquesta idea de la cura i de l'atenció cap a les persones, cap a la gent gran, cap a l'entorn, cap a la terra, que al final és on viuen. No?
En aquests moments, clar, la diversitat d'apreciació de lo que seria feminització o feminisme doncs és brutal, no? Segons el lloc del món que estiguem, doncs la dona té un paper o d'altre. Això veus que va millorant, va empitjorant, perquè ara és el moment d'escriure el llibre.
És el moment, perquè jo crec que hem passat per una sèrie de reptes importants. Jo crec que un moment de la pandèmia precisament ens ha servit per posar en evidència la necessitat de que s'ha d'actuar de manera diferent. I per actuar de manera diferent, si no canviem el sistema de valors i les nostres maneres de fer, és impossible el canvi, no? I m'agradaria explicar-ho, il·lustrar-ho amb un exemple, no? És a dir, durant la pandèmia vam veure dues maneres de fer. I hi havia una imatge que va donar la volta al món quan el president d'Espanya o de França van les primeres rodes de premsa, a darrere seu hi tenen militars. Sí. I parlen, no?, que s'ha d'acabar amb l'enemic, o sigui, tot és bèl·lic, tot és agressiu. En canvi, al mateix temps, resulta que teníem primeres ministres i presidentes de països com Noruega, Finlàndia, Dinamarca o de Nova Zelanda, que fan un abordatge totalment diferent i reconeixen públicament que també estan espantades, que és la primera vegada que s'hi troben, però que confien en la gent i que se'n sortiran. I fins i tot hi ha la primera ministra d'Islàndia que es reuneix en una escola a parlar amb nens de les pors, de la pandèmia, no? Llavors jo crec que la pandèmia ens ha servit per posar en evidència aquesta necessitat de canvi. Si és el millor moment o no, no ho sé, jo crec que és un bon moment perquè hem tingut un fenomen de la pandèmia que ho ha posat en evidència, i per això em semblava, doncs, que era, diguem, un bon moment.
Però també ha posat en evidència, no?, que hi ha el gran germà que ho controla tot, perquè per molt que s'hagin fet determinades accions, segueixen generant por i segueixen, un cop passat el virus, tot segueix igual, no ha canviat massa, no? Sí, tenim aquesta experiència, però els valors no sembla que es vulguin moure.
En aquest sentit, evidentment, hi ha molt camí per recórrer, hi ha molt a fer, i hi ha coses que no han canviat. Però també és veritat que comences a veure coses que estan canviant, no? I per exemple, no, en l'àmbit de les organitzacions i algunes empreses, inclús, per exemple, ara es comença a valorar el tema de tenir determinades certificacions que qualifiquin la teva empresa com una empresa que està fent un determinat bé social. I això s'ha començat, no? Hi ha aquestes certificacions, la B Corp, que va néixer als Estats Units i ara s'està traslladant a Europa, no? És a dir, hi comencen a haver petits signes de canvi, no? De que hi ha una sèrie de persones, d'organitzacions, que volen que això passi, que canviï. Però, evidentment, el recorregut és molt llarg i sí que al mateix temps coexisteixen dinàmiques una mica oposades, no? És a dir, tenim aquestes dinàmiques de canviament, però al mateix temps tenim unes dinàmiques, i ho hem vist, no?, en Iran, no?, i amb tot el que està passant, on sembla que anem enrere, no? Però al mateix temps, jo també diria que, i aquí els mitjans, socialment i tot, també hi juguen, també et dones compte que, per exemple, no?, inclús ara amb les protestes que hi ha en aquests països, o sigui, estem veient protestes, coses que la gent s'està empoderant, la gent està veient que també hi ha, o sigui, que poden al final acabar provocant coses i canvis, no? I que, en aquest sentit, jo crec que sí que coexisteixen, però sí que, bueno, ja, no? com ho deia aquell polític, aquests brots, no? I en aquests petits brots que ens demostren que el canvi s'està començant a produir.
Complicat, però tu t'atreveixes al final a fer un manifest per una possible feminització del món i dones 15 punts, no? Explica't una mica com arribes al final, no?, a dir-ho punt per punt, el que s'ha de fer.
Al final jo crec que, més enllà d'aquests 15 punts, era una mica com una declaració de principis. És a dir, al final, en el llibre, que és fruit de reflexions, de diàlegs, de lectures, de parlar amb gent, doncs et dones compte de que hi ha una sèrie d'elements que són aquells que hem de tenir en compte i que s'han de prioritzar. I és el que intentava, doncs, amb aquesta declaració, no? Però, al final, per resumir-ho, jo et diria que bàsicament, el més important és el partir de l'empatia, no? De l'empatitzar, de posar-se en el lloc a l'altre, intentar entendre aquest altre des de la seva visió, des de la seva realitat, des de la seva mirada, i a partir d'aquí intentar actuar sense imposició, no? Llavors jo crec que aquests són com els elements que penso que són com els més importants i que caracteritzarien més, no?, independentment d'aquests 15 punts que apuntava, i que de fet tenen molt a veure amb el fet, si pensem, no?, amb l'experiència de criar els fills, que és una cosa que hem associat, no?, molt en el rol femení, però que podem fer tant homes com dones. O sigui, són elements que són molt propis d'aquesta manera de fer, no? És a dir, perquè quan un nen és petit, al principi, que no es pot expressar, que no es pot comunicar, hem de fer un esforç per entendre'l. Hem de fer un esforç per posar-nos en el seu lloc i a partir d'aquí actuar, no? Llavors, l'important és, diguem, aquesta actitud, no? I en aquest sentit és curiós, deixem que apunti, no?, una evidència, que és que, per exemple, a Suècia, que com tots sabem és un país on el permís de la paternitat, diguem, no?, és llarg i molts homes decideixen, doncs, quedar-se a casa, i comencen a haver evidència científica de diferents investigadors que demostren que l'home que ha fet tot el permís cuidant els nens, quan arriben al lloc de treball, és millor cap, és millor jefe i és millor treballador.
Està bé, està bé. Tu aquí ens apuntes l'altre, no? I això no està de moda. Vull dir, a la nostra societat mai és l'altre, és el primer jo. Si jo estic bé, llavors els altres ja en rebran la meva satisfacció, no? Aquest és un error garrafal, penses?
Sí, jo crec que sí. I de fet és curiós perquè això potser també va molt unit al tipus d'estil de vida i també, jo diria, a la dimensió de les comunitats on vivim, no? Perquè, per exemple, quan a la cabasa de petits, i això és una cosa que hem experimentat tots i totes, no? A la cabasa de petits pobles, de petites comunitats, et dones compte de que hi ha un concepte de reciprocitat molt més fort, de que hi ha una idea d'ajuda molt més forta, de que uns s'ajuden als altres, no? El que passa que potser jo diria que en aquest procés d'urbanització i de grans ciutats això s'ha anat perdent, tot i que, tornant altra vegada a l'efecte de la pandèmia, en els moments de la pandèmia es va tornar a manifestar. És a dir, hi va haver una gran reciprocitat i una gran col·laboració entre ciutadans, professionals... Per tant, és una cosa que existeix i que hi és, el que passa que potser és latent i que potser, jo diria, no?, que en la mesura en què hem desenvolupat aquests entorns molt més anònims i urbans a gran escala, han fet que això es perdés, però no vol dir que no existeixi.
Sí, sí.
Existeix. El que passa és que ho hem de posar en pràctica i ho hem de fomentar.
Ho hem de posar en pràctica i reflexionar, ho podem fer a partir d'aquell llibre que ens ha escrit el Joan Vinyets, no? Un món en clau F. Abans d'acabar, Joan, estic encuriosit, no?, per aquest projecte que estàs liderant ara d'experiència del pacient a l'Hospital de Sant Joan de Déu. Què vol dir això?
Sí, vol dir en el fons aplicar aquests principis, és a dir, vol dir entendre que alhora que estem donant assistència, atenció, cura a un nen i a la seva família, hem de tenir una mirada no només enfocada en els aspectes biomèdics, sinó en com podem fer que aquella experiència sigui el millor possible per ells i per la seva família. Com podem millorar que en tot moment, en aquest contínuum assistencial al llarg d'aquest recorregut, doncs li oferim el millor. I això millor no només és en termes, diguem, mèdics i de tractament, sinó en termes de confort, en termes emocionals, en termes espirituals, de suport, d'educació. Per tant, és la idea de dir, si volem ajudar, ho hem de fer des de la realitat d'aquesta persona, d'aquest nen, d'aquesta nena i de la seva família, intentar-los anar aportant en cada moment allò que necessiten i que no només sempre és un tractament, no?
Vas als dos extrems, eh? Els nens amb l'Hospital Sant Joan de Déu i al final de vida amb el Xavier Gómez Batiste.
Sí.
Seria el mateix també veure des d'aquesta vessant.
Jo diria, en aquest sentit, sí. Penso que tens tota la raó, no? que al final estem parlant al final com de persones vulnerables, diria, no?
Sí.
I aquesta vulnerabilitat que s'expressa en els primers anys de vida, no?, o la infantesa, i evidentment s'expressa moltes vegades en els últims anys de vida quan també no hi ha les millors condicions, no? I per tant potser sí que són moments on es manifesta aquesta necessitat de cura d'una manera molt més important, però que jo crec, no?, que hauria de formar part de tota la societat, hauria de ser transversal, no?, la idea de cuidar. I disculpa, potser per acabar, no sé si tenim més temps, però jo dic, no?, en el llibre dic, és que hem de passar de la societat del benestar a la societat de la cura. És a dir, el benestar té una dimensió molt material, la cura no, la cura és aquesta dimensió molt més interior i d'estar bé, no? I al final, això crec que és lo important i lo fonamental.
Un món en clau F, d'Eumo Editorial. Joan Vinyets, ha estat un plaer conversar amb tu aquesta estona.
Moltes gràcies.
De tots colors.
El magazín de tots colors, cada setmana ens acompanya el Manel Molera, bon amic, per parlar de cuina i de